A COPE Catalunya i Andorra, duros a quatre pessetes.
Continuem al duros a quatre pessetes a COPE Catalunya i Andorra i anem a saludar al David Boronat. Ell és el CEO de Multiplica. David, molt bon dia.
Molt bon dia.
Anem a conèixer una mica la teva història, però abans de conèixer la història anem a parlar de Multiplica. Mm-hmm. Què és Multiplica?
Multiplica és una consultora que ajuda les empreses a treure-li més profit en el món digital a través de la millora de les seves experiències. Uh-huh. Les empreses tenen webs i apps.
Sí.
Nosaltres ajudem que siguin més usables, més persuasives, més intel·ligents, al final per vendre més i tenir millors resultats.
Perquè al principi, fa uns anys parlàvem, totes les empreses han de tenir pàgina web, hi havia moltes que no en tenien, uh-huh. I ara parlem de que han de ser pàgines que siguin, bueno, que estiguin bé, vull dir, que estiguin, no?, que siguin fàcils d'utilitzar, que tinguin contingut, que es puguin després localitzar a Google.
Des de fa temps vivim en un món en el que hi ha més oferta que demanda, en general, uh-huh. No només en el món digital, no? I, per tant, a mesura que evoluciona aquesta indústria, les coses es posen més complexes i l'usuari més exigent. I, per tant, les webs ja no poden ser les webs que fèiem fa uns anyets, sinó que, d'alguna manera, han d'anar més enllà. No? I més enllà, avui en dia, passa no només per crear experiències hipersenzilles, sinó rellevants. És a dir, ara una de les clares tendències que hi ha en la nostra indústria està en entendre que no podem tractar tots els usuaris de la mateixa manera, que un usuari que et visita per primer cop és molt diferent que un usuari que és client i que et visita 2-3 cops al dia i que, per tant, has d'intentar entendre el comportament de l'usuari per llançar missatges o continguts o promocions o ofertes que siguin molt més pertinents o rellevants.
És a dir, el que proposes és que la pàgina web de les empreses, també de les pimes, s'adapti cada dia, diguéssim, a l'usuari que va entrant, no?
Sí, en el món de les pimes és complexa, no? Perquè el problema de la sofisticació és que requereix d'un esforç econòmic que no sempre està a l'abast de tothom, no? Però si parlem d'empreses on lo digital és el més rellevant, no? O empreses de tota la vida, on lo digital comença a ser important, en molts casos té tot el sentit del món intentar entendre l'usuari, no? Per exemple, nosaltres estem treballant per Decathlon, no? Decathlon són 95 els esports que toquen, no? Si un usuari em visita, el primer cop no sabré massa d'ell, no?
Clar.
Però a mesura que va, doncs, bussejant per productes, jo què sé, de tennis, de pàdel, puc començar a interpretar el perfil de client que és i a l'hora de proposar productes ser una mica més pertinent, no?
I això es fa a través de les cookies que s'anomenen, no? De les visites, o també després de les visites que fem i de la informació que anem generant. No sé si, per exemple, anant amb el mòbil a Decathlon, si anem sempre cap a la mateixa sala de tennis, això es pot interpretar que ens interessa el tennis i després això es linka.
És una mica més complexa, eh? En el cas del mòbil, perquè Decathlon pogués saber en quin lineal estàs, tu t'hauries d'haver descarregat l'app de Decathlon i Decathlon hauria de tenir un sistema que es diu de Wi-Fi Analytics que intenta entendre quin és el comportament dintre l'establiment. La tecnologia ja existeix i avui en dia hi ha empreses que l'estan ja començant a utilitzar, però sempre és amb el permís de l'usuari. A vegades ens pensem, no?, que el món conspira, no?, per saber tot i cadascuna de les coses que fem.
O que ens apareix a internet. No dius, com me'n pot aparèixer a mi això, aquesta oferta? Si és el que fa uns dies.
Sí. Jo la veritat és que tinc una visió, anem a dir, molt tendra o molt optimista de l'univers i crec que sí és cert que les empreses recollim moltes dades, però per donar valor, no? I, òbviament, per treure un profit econòmic, no? Però no per fer una intromissió. És a dir, no ens interessa qui és el Quim o qui és el David, no? El que ens interessa és entendre com es comporta el Quim per, quan em visiti el Quim, poder-li explicar alguna cosa que el Quim digui, hòstia, això em
que
pot interessar.
Que no li
interessa,
no? No sé, el ciclisme. Llavors,
exacte.
En el cas de Decathlon, no? No cal donar-li ofertes de bicicletes.
Exacte.
És el cas de Decathlon, suposo que treballeu per altres empreses, perquè Multiplica és molt gran, és una empresa gran que treballa en molts països.
Bueno, ens hem fet grans, sí. Som al voltant d'unes 500 persones ja, i en aquests moments estem en 9 països, sí. I sí, tenim la sort de treballar ja amb els sectors amb els que més treballem, que sobretot són banca, assegurances, retail i travel, amb les principals empreses en els països en els que estem, no? Per exemple, aquí a Espanya, doncs, treballem molt per cadenes hoteleres tipus Meliá o tipus Iberostar. En bancs tenim la sort de treballar per bancs tipus La Caixa o Santander. En cada indústria tenim la sort de poder treballar en projectes molt capdavanters, no? Principalment perquè ens hem especialitzat, és a dir, nosaltres no som una empresa que fa de tot, nosaltres som molt bons amb experiència d'usuari quan la conversió és important. La conversió és un terme en la nostra indústria que és, al final, em visiten 100 usuaris, quants em compren? Sí? Nosaltres el que hem desenvolupat és una certa sensibilitat, no només per simplificar molt les experiències, sinó per intentar transmetre molt bé la proposta de valor dels nostres clients i una cosa que encara és molt més important, com crear, es diu en la nostra jerga, momentum i urgència. No? És molt important no només que et persuadeixi,
sinó que compris, no?
Sinó que et persuadeixi a fer-ho ara. Sí? I aquesta és una de les coses amb les que més
sou eficaços, diguéssim. Seria la definició més...
Sí, exacte. No? D'alguna manera, el que nosaltres intentem és crear una experiència que, sense tu adonar-te'n, et vagi com transportant i t'enfronti a la presa de decisió el més abans possible. No? Que és una mica el repte. És una combinació molt estranya perquè hi ha una disciplina que es diu UX, que és User Experience, però nosaltres la barregem molt amb una sensibilitat molt comercial, molt injectada. És a dir, nosaltres l'habilitat que tenim és trobar aquest punt de trobada entre l'experiència... Jo hi ha un concepte que no sé si el puc dir en ràdio, però en el que crec que en general ens falta...
Em fas por, però t'ho deixo que ho diguis. Okay. Vinga, va.
Per provocar l'audiència. Eh? En general crec que ens falta molta puteria comercial, és a dir, que això no es tracta ni de manipular els usuaris, ni de enganyar-los, sent noble, intentant provocar-te a que prenguis la decisió. Això ho veiem molt fàcilment, no sé si l'audiència utilitza sites com Booking, per exemple, que et posin, queden, saps?
Sí, però jo, a mi això no em cola, Bueno, perquè això ja arriba un moment ja que dic no m'ho crec, perquè no pot ser que a totes les ofertes li quedin dues habitacions.
A quin preu sí? Que aquesta és la gràcia, no? És a dir, en veritat les companyies no menteixen, o jo espero o crec pensar que les empreses no menteixen. El que passa és que tenen una estratègia de preus que em porta a mi a dir que si sóc una companyia aèria, que aquest tíquet, aquest preu, només me'n queden dos. Llavors, pren-te el temps que vulguis, però només que me'n queden dos.
Que si vens alguna estona, vale, només quedarà una.
Exacte. No? Llavors, es tracta d'utilitzar aquest tipus de ingredients que el que fan és incrementar la motivació de l'usuari i, per una altra banda, reduir la fricció. No? Juguem sempre amb aquest combinomi, no? De què fem perquè d'alguna manera hi hagi un trigger, vale? que et porti a prendre la decisió, i com facilito tota l'experiència perquè tu quasi no te n'adonguis i ja ho estiguis començant
a fer. I ho compris, que això ens ha passat a tots, que acabem comprant coses que dius com... A mi em passa amb Instagram, també. Compro coses de roba que no he vist i no té molt de sentit. T'ho poso acabar també per segments i per persones, no?
Sí. Però en general aquest tipus de tècniques funcionen. Nosaltres ho veiem. En la nostra disciplina hi ha un tema una mica més tècnic, però molt interessant, que es diu testeig AB o testeig multivariant. Bàsicament, avui en dia hi ha eines que en temps real, quan un usuari em visita, jo li puc mostrar una cosa o una altra i veure quina és la que em converteix millor. S'entén? És a dir, imagina't, tenim una pàgina web i discutim tu i jo el botó de comprar de ser taronja o verd.
Sí.
No sé, provem-ho. I en temps real, a mesura que venen els usuaris...
Vas veient quin és el que més pica, no?
A un tant percent els ensenyes d'un color, a un altre d'un altre color, i en temps real vas dient, hòstia...
I simplement un color d'un botó pot fer que compri més o menys?
No, el color d'un botó pot contribuir, especialment si contrasta molt amb el disseny de la pàgina, però és un ingredient minso. Te'l posava com un exemple.
Però una foto o una altra, per exemple.
Una foto o una altra, un missatge o una altra, un missatge d'oferta o no sense missatge d'oferta. És a dir, la gràcia que té el món al que estem anant, i sobretot tot el que està venint, és que realment podem entrar en un nivell de prova i error que en el món real
seria
no
molt
possible.
Difícil. A mi la conclusió és que quan entrem a comprar a internet està tot superestudiat, encara que no ho sembli.
Sí, cada cop està
I
més
cada
estudiat.
Cop més.
I el que ve ara, que em sembla la part més fascinant, és que comencen a aparèixer empreses que el que han desenvolupat és un algoritme, que ara es diu d'intel·ligència artificial, que bàsicament que el que fa és que ja no siguin les persones de l'empresa que estan tot el dia rumiant, ¿vale? Qui decideixi quin producte o quin missatge mostrar-te,
sinó
que sigui el mateix algoritme que decideixi.
El senyor algoritmo que em dirà què és el que m'interessa o el que no m'interessa.
Al final, els que ens dediquem a fer webs, deixarem de dedicar-nos a fer webs perquè hi haurà algoritmes que ho faran molt millor que nosaltres, no?
Bueno, jo no sé si per tu això és un futur molt prometedor, però bueno.
Sí, sí, perquè això no, això no s'acaba mai.
Això significa que hauràs de fer altres coses,
exacte,
no? Algú haurà de controlar els algoritmes aquests i també els haurà de programar.
Exacte.
Clar.
Sí, sí.
David, hem conegut la teva empresa Multiplica, però anem a conèixer-te a tu, perquè com arribes a fer una empresa amb 500 treballadors, amb més de 15 mercats, crec que treballeu, que ens ho explicaves ara, perquè crec que també va ser arran d'un viatge.
Bueno, jo primer, molt jovenet, tinc la sort de crear Multiplica, amb 25 anys, ja fa 19, vaig fer el càlcul més o menys, l'any que ve celebrem els 20 anys.
Que era l'inici d'internet.
I vaig tenir la sort, sí, jo vaig tenir la sort que vaig fer la web de la meva universitat, la primera web de la meva de la universitat, i des de molt jovenet m'he relacionat amb el món digital. I això m'ha portat a jugar un paper molt prematur professionalment, no?
Però en aquella època no pensaries que arribaries on has arribat? Perquè tampoc no se sabia on arribaria internet.
No, no se sabia fins i tot si internet tindria la rellevància que avui en dia té, no? I llavors he tingut la sort d'estar en un sector que cada any va més, no? Uh-huh. I per tant, pujant-me aquesta ola a favor, doncs les coses han anat evolucionant molt satisfactòriament, no? I sí que vaig tenir l'oportunitat de, amb la meva parella i els meus fills, adonar-nos fa ja bastants anys que volíem viure una experiència internacional, no? I ens vam anar a viure a Xile, que és el primer país on Multiplica doncs, va crear la seva primera oficina fora del territori espanyol, no? I l'experiència va ser molt gratificant i vam continuar per als Estats Units, per Mèxic, i això d'alguna manera ha provocat aquesta presència internacional que jo sempre
anàveu
explico.
Anàveu obrint, diguéssim, Multipliques allà on anàveu vivint.
Exacte, sí, sí. Això ara s'ha anat accelerant, perquè ara mateix estem obrint a Itàlia i França, però en el començament, jo sempre explico que no hi havia una estratègia empresarial, hi havia un neguit vital de dir, escolta, anem a viure a diversos països amb diferents entorns, i bueno, el pretext era obrir noves oficines, no? Però hi havia una raó més vital, no?
I a partir d'aquí vau crear l'empresa i el futur, ara què? Perquè no sé, que ens has explicat quin creus que serà el futur d'internet, de les vendes, però quin serà el futur de l'empresa i com el voleu afrontar?
Una de les particularitats de Multiplica és que ens hem concebut, com nosaltres li diem, ecosistema, és a dir, Multiplica és la nostra marca insígnia, però al voltant de Multiplica pengen altres línies de negoci que ataquen mercats o necessitats molt
més
puntuals.
Concretes.
No? Per exemple, tenim una empresa que es diu Metriplica, que es dedica a temes de digital analytics, tot el tema d'analítica digital, les dades. No? O tenim una empresa que es diu Tàctica, que es dedica a temes de marketing automation. No? Llavors, l'evolució de l'empresa passa que aquest ecosistema segueixi ampliant-se per una banda, que les línies de negoci que estan més consolidades en un mercat, perquè cadascuna d'aquestes línies neixen en una ciutat, en un país, i a mesura que agafen una mica de forma, les comencem a portar als altres mercats. No? Això el que provoca és que tinguem una empresa molt particular, perquè són moltes les persones que estan empenyent des de cadascun d'aquests països, des de cadascun d'aquestes línies de negoci, i explica per què nosaltres, ja aquest és el cinquè any, que creixerem un 40% anual. Que això en una empresa de serveis és moltíssim, no? I és producte de que hi ha aquesta, no sé com expressar-ho, no? Però com aquesta xispa o aquest desig per part de molts d'explorar nous territoris, d'explorar noves oportunitats, no?
D'anar multiplicant.
D'anar multiplicant, exacte. Llavors, el futur no en tinc ni idea quin serà i em preocupa molt poc quin serà el futur, no? Em preocupa molt més què fem internament perquè aquesta màgia i aquesta ànima que crec que hem aconseguit tenir dintre la companyia es consolidi, perquè sóc un convençut que si les empreses tenen ànima, la resta de coses venen soles, no? O sigui, cada cop tinc molt clar, fins i tot amb un procés més com de reflexió que hem fet en els darrers mesos, buscant el sentit i la raó de ser de Multiplica, és que no és extern, és intern. O sigui, nosaltres ens hem proposat ser l'espai per les persones que hi treballen, que mútuament ens ajudem a treure la millor versió de nosaltres mateixos. I si això ho aconseguim, no sé si ens dedicarem a fer crispetes d'aquí 2 o 3 anys, però segur que alguna cosa farem positiva.
I ho anem veient, perquè el futur, quan vau començar fa 20 anys, no t'imaginaria segurament, com dèiem abans, arribar on has arribat, almenys que internet fos com és avui en dia, i tampoc podem saber com serà d'aquí, jo no dic 20 anys, sinó dintre de 5,
sí,
vull dir
sí,
que tot
sí,
passa
sí.
I va canviant molt ràpidament.
Però el que està clar, si em permets, és que passaran moltes coses. Jo
en
crec que ara
anys.
Estem en 2, 3, 5, 10 anys, és a dir, ara en aquests moments hi ha tants diners amb noves startups, tantes tecnologies aflorant i convergint, que jo estic convençudíssim que en els propers anys, com ens hem sorprès de tot el ràpid que ha anat, jo crec que venen coses que ens agafaran tots fora de lloc si no realment estem atents a com evoluciona tot això, no?
Doncs tindrem els ulls ben oberts per també adaptar-nos als nous temps. David Boronat, el CEO de Multiplica, gràcies per venir al Duro a quatre pessetes, parlar de la teva història i parlar també de l'empresa.
Un plaer, moltes gràcies.